Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 310, quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. I avui comencem l'info amb la vista posada a les properes eleccions municipals del 24 de maig, la consulta del cens electoral, el degoteig de presentacions de candidatures i les primeres propostes de programa de les formacions són algunes de les notícies amb què obrirem el programa d'avui. Tot seguit conversarem amb la regidora d'Educació, Mar Viera, sobre les jornades de portes obertes de les llars d'infants municipals i el procés de prescripció escolar que continua en marxa. També parlarem amb la tècnica de patrimoni Elena Vilalta sobre les diferents activitats del CIP Molí d'en Rata d'aquesta setmana, com ara el primer berenar de llegenda o el taller de diumenge del Juga amb la Història. Farem balanç del que ha estat la festivitat de Sant Jordi a Ripollet amb una gran participació i parlarem també de com celebra Sant Jorge al Centre Aragonès de Ripollet. I tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana cap a les dues del migdia, com sempre, després de la previsió del temps i la crònica esportiva. Comencem.
Esteu escoltant Info.
L'Ajuntament ha contractat un servei de consulta del Col·legi Electoral per missatge de text de cara a les properes eleccions municipals i que estarà disponible fins al mateix 24 de maig. Enviant un SMS, l'interessat obtindrà informació del col·legi i la taula que li correspon. Igualment, també es podrà consultar via web a través de la web municipal ripollet.cat. Per fer la consulta per telèfon, s'haurà d'enviar un SMS al número 215588 amb la paraula votar i el seu número d'identificació, ja sigui DNI o el document corresponent pels ciutadans de la Unió Europea. De forma immediata rebrà un SMS de resposta amb el col·legi, taula i adreça. El cost d'enviar aquest missatge és de 15 cèntims, més IVA o inferior en funció del seu contracte amb la seva operadora de telefonia. El cost de l'SMS de resposta anirà a càrrec de l'Ajuntament. El servei estarà disponible pels clients de Movistar, Orange, Simio, Telecable i Vodafone. Per a d'altres operadores s'ha de consultar la disponibilitat al telèfon 902 116 106. L'agrupació local d'Esquerra Republicana va oferir una xerrada el passat dimecres 22 d'abril al pati del Centre Cultural sobre la qualitat de vida dels animals a Ripollet. La cap de llista d'Esquerra Republicana a Catalunya, Lourdes Serra, va explicar que el seu programa electoral incorporarà les inquietuds dels animalistes i que defensarà un paper més actiu de l'Ajuntament en la gestió dels animals de companyia.
Creiem que parlar d'animals no solament de parlar de l'incivisme dels seus propietaris, hi ha molt més enllà, hi ha doncs, la seva protecció, el seu benestar, i queda molta feina a fer, sobretot des dels ajuntaments, que el que es fa doncs, actualment, si és que es fa alguna cosa, és cobrir senzillament l'expedient, però la implicació no és totalment nula i creiem que és l'hora de que és el moment que les entitats, els veïns i sobretot aquestes entitats com les que tenim avui que ens representen, tenen molt a dir i molt per fer, i crec que el nostre compromís amb elles i amb tots vosaltres és treballar en aquest sentit, que amb les propostes que ens fagin ells, el que pugui aportar tots els veïns i veïnes, crear programes, però no sigui posar un paper, sinó que ells, aquestes entitats, participin activament de tot el que es fa en aquell moment a l'hora de fer aquests programes, però sobretot a l'hora de tirar-los endavant.
L'acte va comptar amb la participació de membres de les entitats CIPAC, Libera i LARAC. Tots ells van coincidir a criticar que l'Ajuntament dedica pocs recursos al control dels animals de companyia i que el número de censats és molt baix. El passat dissabte 18 d'abril, l'agrupació del PSC de Ripollet va organitzar una botifarrada al parc de Gassó Vargas que va comptar amb l'assistència d'unes 200 persones, entre militants i simpatitzants socialistes del municipi. Aquest acte el va seguir la participació del PSC local a la jornada del Sant Jordi a la Rambla. Segons una nota del Partit dels Socialistes, molts veïns es van acostar fins al seu estand per interessar-se en els diferents actes que organitzarà el PSC durant la campanya electoral. D'altra banda, la secció local presentarà la seva candidatura oficialment aquest diumenge 26 d'abril a les 12 del migdia en un acte al Teatre Auditori del Mercat Vell. Decidim Ripollet va aprovar la passada setmana en una assemblea oberta la seva llista electoral, formada per veïns i veïnes de Ripollet, que pertanyen al COP, Podemos, Procés Constituent, entitats que donen suport a la candidatura i per persones independents, que troben en Decidim Ripollet el referent necessari per treballar en equip per Ripollet, segons una nota de premsa. La llista serà presentada el proper diumenge 26 d'abril al llarg d'un vermut, que tindrà lloc a partir de 11:45 a la Rambla de Sant Jordi. José María Osuna, el candidat a l'alcaldia de Decidim Ripollet, també triat en assemblea, va explicar aquesta setmana nota de premsa que a Decidim Ripollet estan contents i il·lusionats amb la llista que han configurat amb gent jove, molt preparada i amb les ganes i la il·lusió necessàries per capgirar Ripollet i fer un tom a la història del municipi. Totes les persones que conformen la llista signaran el codi ètic de Decidim Ripollet, que contempla la limitació de sous i mandats, la no acumulació de càrrecs, la rotació de candidats i la disposició dels càrrecs al mandat de l'Assemblea. L'acte de presentació comptarà amb la intervenció d'alguns membres de la llista, acompanyats de petits tastets de música, dansa, poesia i teatre, amb la idea de donar-se a conèixer a la ciutadania. Del 4 al 15 de maig s'haurà de fer la prescripció per les llars d'infants, que durant aquests dies estan realitzant les seves jornades a portes obertes. Aquells pares que volen incorporar els seus fills al sistema educatiu tenen una cita el proper dijous al Centre Cultural en una xerrada organitzada per la Regidoria d'Educació. Per parlar-ne d'aquests i altres temes relatius al procés de prescripció, avui ens acompanya la regidora d'Educació, Mar Viera. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs, com hem dit, ja s'han realitzat les primeres jornades de portes obertes a les llars d'infants municipals. Quina ha estat l'assistència d'enguany?
Bueno, doncs sempre són jornades que aporten molta gent, sí. Són moltes les famílies que volen conèixer de prop quin serà l'espai i el projecte al que atendran els seus fills d'aquí a poc, de fet al setembre. Van haver-hi dues jornades de portes obertes, una a cadascuna de les escoles bressol, i la setmana vinent, tant dilluns com dimarts, hi ha una altra possibilitat per poder visitar les escoles. Per nosaltres és un moment important, sempre ho hem dit, sempre aconsellem als pares que coneguin els centres, que vagin a parlar amb la direcció, amb l'equip, i que tota aquella informació que puguin tenir abans de fer la preinscripció, doncs que puguin tenir-la, això, de primera mà.
Tenen ja alguna previsió de demanda de places?
No, ara per ara el que sabem, doncs, bueno, és la gent que va passant per les escoles, moltes vegades venen acompanyats d'avis, de tiets, perquè també volen conèixer, doncs, aquests espais, però de fet el nombre de persones que faran la preinscripció encara és aviat per saber-ho.
Quan va començar el curs, vostè mateixa va expressar el seu desig en aquests micròfons que la Generalitat respectés els seus compromisos quan a les llars d'infants. Quina és la situació actual ara que estem, no a les acaballes, però ja hem fet una bona part d'aquest curs escolar?
Doncs, malauradament, haig de dir que és la mateixa. La Generalitat no continua sense complir els acords als que va arribar, continua sense moure fitxa, i això el que ens dona a entendre és que per la Generalitat el 0-3 realment, doncs, no és una etapa important, cosa que pels ajuntaments, que tenim escoles bressols municipals, doncs sí que ho és. Per això engeguem tot aquest procés i per això fem els esforços per mantenir les escoles bressol actives i intentar fer els mínims canvis possibles dintre de les nostres possibilitats. Però, bueno, han anat passant alguns dels compromisos pressupostaris que tenien a través de la Diputació, per suposat sense arribar a les quantitats que la Generalitat ens havia de pagar, però, bueno, per nosaltres això evidentment no és ni és suficient, ni creiem que és la manera en què la Generalitat hauria d'enfocar aquesta etapa tan important.
De cara al proper any, no sé si, em sembla que ja està aprovat, no? Tenen pensat a augmentar les quotes que han de pagar les famílies?
No, en principi es mantenen els mateixos preus, no hi haurà cap mena de canvi. Per nosaltres també, i donada la situació, és important, doncs, donar aquesta tranquil·litat a les famílies. Sabem que és una despesa important, hi ha famílies que tenen més d'un nen en aquesta etapa i que, per tant, és una despesa gran. I nosaltres ja vam adquirir aquest compromís fa un parell d'anys i la quota continua igual.
Molt bé. Com hem dit, el proper dijous hi ha programada una xerrada per a pares i mares. En què consistirà?
Bueno, és una xerrada que organitzem cada any, d'una banda per continuar, doncs, donant aquesta tranquil·litat a les famílies i aquesta sensació de proximitat, no? I que vegin, doncs, que en qualsevol moment ens poden tenir a la vora per expressar-nos els seus dubtes o per aclarir qüestions que no hagin quedat clares. És una xerrada a la que intentem explicar de manera ràpida, perquè evidentment amb una horeta que dura doncs tampoc podem aprofundir massa en els projectes que es desenvolupen a les escoles, en la manera en què atenem la, bueno, aquesta etapa educativa i la intenció o aquella inquietud que pugui tenir l'infant per aprendre coses noves. També expliquem, perquè sabem que és un procés difícil, com és el sorteig i com és tot aquest procés de preinscripció, de matriculació, de sorteig, de places, etc., perquè sàpiguen doncs, una miqueta com funcionarà, i a partir d'aquí doncs, bueno, sempre dir-los que poden comptar amb nosaltres per qualsevol qüestió.
Mm-hmm. Pel que fa a la preinscripció, les sol·licituds s'han de presentar a l'escola escollida en primera opció entre el 4 i el 15 de maig, però les famílies fins al juny no sabran, no?, si tenen plaça o no els seus fills.
Sí, de fet, hi ha un primer llistat que sortirà publicat i que es podrà veure a les dues escoles Bressol i a la regidoria, que és les llistes baremades, és a dir, per saber els punts en què compta cada infant que ha fet la preinscripció. Val? Aleshores, posteriorment, després d'aquest 26 de maig, es fa el sorteig públic, que és un acte obert a tothom, que es fa a les 12 del migdia al Centre Cultural el dia 29 de maig, que és un divendres, i després, com deies, doncs, el llistat amb l'alumnat admès a cadascun dels centres es publica el 5 de juny. Les llistats, com deia, doncs, a les dues escoles i també a la regidoria.
Uh-huh. La propera cita del calendari de prescripció serà la de batxillerat i cicles formatius. Uh-huh. Aquí hem de parlar, com ja hem fet i vam fer també a l'inici de curs, de novetats quan a secundària pel proper curs. Quines són?
A veure, us puc parlar de dades de prescripció. Tot això està pendent d'una darrera reunió de la Comissió de Garanties que encara s'ha de reunir i potser hi haurà algun canvi. Les dades que tenim ara, tant de primària com de secundària, són dels primers cursos que són les que d'alguna manera determinen doncs, la matrícula necessària, no? Perquè tota la resta són places que van pujant de curs a curs. Perquè fa el primer de l'ESO hem tingut 409 preinscripcions, recordem que hi ha una oferta de 480 i que teníem un padró o un total d'alumnat matriculat a 6è a les escoles del municipi de 455 places. Això el que ens dona a veure és que pel curs vinent, a primer de l'ESO, hi haurà problemes de places. Tindrem una ràtio a tots els cursos de 30, llevat que pugui haver alguna modificació, però tenim encara molt marge de places. I això, també el que ens demostra és que hi ha alguns alumnes que marxen a fer la secundària fora del municipi. Això, lligat a la necessitat de places de secundària que tindrem d'aquí 11 anys, bueno, continuem amb la mateixa preocupació. De fet, fa un parell de setmanes vam tenir comissió d'ensenyament del Consell Escolar Municipal i en allà mateix vam donar informació de darrera mà que me la va passar a mi mateixa el director de Serveis Territorials, el senyor Maulenes, on ens deia doncs, que les obres que haurien de començar aquest estiu, les del Palau Aucit, es faran. Començaran a l'estiu, però que per l'envergadura de les obres probablement no acabin a l'estiu, sinó que bueno, acabaran a la resta dels mesos del 2015, però que abans de que finalitzi el 2015 estaran fetes. Tampoc hi ha tanta urgència perquè, com veiem, pel primer de l'ESO del curs vinent no tenim aquesta necessitat de places, però sí que des de l'Ajuntament intentem continuar darrere d'aquest tema, intentem que no hi hagi cap mena de variació perquè és molt important que aquestes obres, que aquestes ampliacions als centres es facin tal i com es va acordar amb el departament.
Les obres a l'Institut Can Mas, que estaven previstes, en principi aquestes ja van finalitzar
sí,
l'any passat i ara queden les de Palau Aucit.
Exacte, l'any passat es van fer a l'estiu les de Can Mas, quedava alguna coseta, algun petit tema que havia quedat pendent, però també em va comunicar el director i també el director de Serveis Territorials que estava fet i, per tant, doncs, aquest tema ja el tenim cobert. Ara, com dius, doncs, són aquestes les de Palau Aucit les que han de començar aquest estiu.
Comentava que són unes grans obres que s'han de fer a l'Institut. Més o menys en què consisteixen?
Bueno, hi ha obres d'ampliació d'espais dels que ja estan, dels que són existents, i després hi ha obres d'adequació d'espais que ara mateix no es feien servir per l'activitat lectiva, però que són espais que poden encabir doncs, aquestes places que són necessàries. Per què són més grans aquestes obres? Doncs perquè, evidentment, l'Institut Palau Cid serà l'institut que absorbirà més places de primària. Pensem que tota la fornada que surt de Pinatons, que és una escola en tres línies, té com a centre escrit de secundària el Palau Cid. Per tant, necessita unes obres de més envergadura que no pas el campus, no, en aquest sentit.
Uh-huh. Hi ha algun canvi quan a l'oferta que no sé si li han fet arribar que hi ha de cara al proper curs de la secundària no obligatòria?
No, en principi no tenim cap canvi al respecte.
L'oferta és la mateixa i es farà doncs, com hem dit, a partir del mes de maig.
Correcte.
Molt bé. Doncs a la regidora d'Educació, Mar Viera, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat, que ens hagi explicat tot aquest procés que per les famílies a vegades doncs, és com un mal de cap, no? Que dura molt de temps, però que és molt necessari i que, bueno, doncs que fins al moment no hi hagi hagut cap problema. Moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Que vagi
gràcies.
Molt bé.
Adéu. Bona tarda. Adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I seguim parlant d'escoles i d'educació. La passada setmana l'escola Enric Tatxer va ser protagonista del programa El Vallès Educa del Canal Terrassa. En aquest programa mostren el projecte educatiu Els Mons que realitza aquesta escola pública de Ripollet, mentre que els mestres del centre expliquen quines són les claus educatives en els primers aprenentatges d'un infant. El programa es va emetre el passat dimarts 14 d'abril. L'espai a més està vinculat al web elvalleseduca.cat, un projecte d'un grup de periodistes i altres professionals de l'audiovisual que posen valor als diferents projectes educatius que es duen a terme als diferents municipis vallesans. L'Ajuntament de Ripollet va voler traslladar el passat 21 d'abril, el dimarts, la seva solidaritat als familiars de la víctima i als ferits a l'Institut Joan Fuster de Barcelona. Per això es va sumar el dol oficial decretat pel president de la Generalitat de Catalunya convocant un minut de silenci a les 12 del migdia davant el consistori. Una hora abans, a les 11, els centres educatius havien realitzat 5 minuts de silenci convocats pel Departament d'Ensenyament. I el proper dilluns, el Centre Cultural acollirà a les 6 de la tarda una xerrada sobre situacions de risc per joves. Serà a càrrec de la gent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del Cos dels Mossos d'Esquadra de Ripollet. Durant la trobada es tractaran temes com la responsabilitat penal del menor, les identificacions policials, les drogues, les baralles i el racisme, entre d'altres. L'acte està organitzat per la SAMPA dels Instituts Palau Cid, Lluís Companys i Can Mas. I recordem que aquest cap de setmana hi ha nova donació de sang a Ripollet. El dissabte serà a partir de les 5 de la tarda fins les 8 del vespre al Centre Cultural. Diumenge l'horari serà de 9:45 a 2:45. Recordem que pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. Es recomana que les dones donin sang un màxim de 3 vegades l'any i els homes un màxim de 4, sempre respectant que entre donació i donació ha de passar un mínim de 2 mesos. A diferència del que passa quan un es fa un anàlisi de sang, quan fem una donació, no cal estar en dejú. Fins i tot és recomanable haver fet un àpat normal. I aquest diumenge 26 d'abril tornen les activitats setmanals de la Jugateca Ambiental del Parc dels Pinatons amb l'activitat en família Qui es menja qui. A través d'un conte i un joc, els participants descobriran qui es menja qui a la natura. L'activitat tindrà lloc a les 11, a prop del brollador del parc. És gratuïta i ideal per participar en família. Diumenge 3 de maig, el centre Samsara realitzarà una sessió de ioga en família a l'aire lliure a l'activitat Relaxa't al Parc dels Pinatons. Aquestes activitats estan organitzades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Aquest Sant Jordi, el Cimolí d'en Rata va acollir el primer dels tres berenars de llegenda que l'àrea de patrimoni del Patró Municipal de Cultura ha programat recentment. Diumenge, el CIP acollirà un nou taller del cicle Jugar amb la Història i el departament ja prepara una altra gran cita pel mes de maig, el Dia Internacional dels Museus. Per parlar-ne de tot plegat, avui comptem amb nosaltres a través del telèfon amb l'Helena Vilalta, tècnica de patrimoni. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Helena, explica'ns una mica què tal l'experiència d'aquest primer berenar de llegenda.
Doncs la veritat és que estem contents. No podem dir que vingués massa gent, perquè sí que esperàvem... és un dia que hi havia moltes activitats i així, no sabíem ben bé la resposta del públic, però a nivell d'activitat la veritat és que vam sortir-ne molt contents perquè una miqueta vam aconseguir el que nosaltres preteníem, no?, que era crear un ambient distès, un ambient així de berenar i relaxat, però per poder explicar coses amb un rigor històric com era la llegenda de Sant Jordi. I bé, a part d'explicar la llegenda, que tots sabem del drac, doncs vam buscar una miqueta més, no?, en els arxius i en les documentacions, i vam explicar coses molt interessants sobre el personatge real de Sant Jordi i sobre les iconografies que hi ha respecte a tot el que és la llegenda de Sant Jordi. La veritat és que va ser una jornada interessant.
Mm-hmm. Recorda'ns una mica quina és la filosofia d'aquesta activitat.
Sí, la idea és, volem crear un espai informal. Últimament estàvem detectant, sobretot quan fem els tallers del Jugar amb la Història, que hi havia adults que ens preguntaven si no fèiem algun tipus d'activitats d'aquest tipus, no?, que parlessin d'art, de patrimoni, d'història, però adreçat als adults, perquè sí que és cert que nosaltres, el nostre públic majoritari són els infants, el públic familiar i les escoles. I ens estàvem tenint demanda d'activitats d'aquest tipus pel públic adult. Llavors ens vam plantejar crear aquest espai, és un espai entre setmana, la idea serà fer-ho ja de cara a l'any que ve. Aquest any estem fent com una miqueta de prova pilot amb tres tallers, no?, amb tres berenars, però sí que la idea serà fer-ho un cop al mes, i és crear un espai informal, un espai de berenar, posem unes galetes, uns sucs, no?, el cafè, i així amb un ambient distès, explicar llegendes. Les llegendes és una cosa que a tothom li agrada, que sempre ha cridat l'atenció, però totes tenen o una part... O són totes inventades o tenen una part verídica, no?, una part d'història que es pot documentar. I una miqueta, doncs, l'objectiu és, a través d'aquestes xerrades, averiguar què és el que és de veritat, què és el que és real i què és llegenda, no?, i una miqueta analitzar cadascuna d'aquestes llegendes.
I quins són els altres berenars que teniu preparats?
Doncs en tenim pensat fer un que encara no tenim la data exactament quadrada, però serà entre juny i juliol, que tractarem la llegenda del Tutankamon. El tema d'Egipte és un tema que sempre, sempre agrada, que la gent, quan fem els tallers, com et comentava, ens venen els grans i, ostres, i per adults no en feu alguna cosa d'Egipte, doncs recuperarem la llegenda de Tutankamon amb un historiador, amb un professor d'egiptologia, que és el Felip Massó, que és una persona, doncs, molt, molt preparada en aquest tipus de temes, i ens explicarà tot el que és el tema de la llegenda de Tutankamon. I després, de cara a la castanyada o a Halloween, no?, doncs recuperarem la figura del conte Dràcula, i no només des del punt de vista històric, no?, del personatge que va existir, sinó tot el que després s'ha creat arrere d'aquest personatge, a nivell de literatura, a nivell de pel·lícules. I sí que també m'agradaria apuntar que cadascun d'aquests berenars, la idea és que ho complementem l'activitat amb llibres, amb bibliografia i amb pel·lícules que ens deixaran des de la biblioteca, perquè també la gent que vulgui consultar, doncs, quin material hi ha editat sobre el tema que sigui, sobre la llegenda que sigui, doncs també podran, la biblioteca ens col·laborarà, no?, deixant-nos aquest material per cada berenar, d'acord amb el tema que estiguem tractant.
Molt bé. Com dèiem, l'activitat del CIP continua aquesta setmana. Diumenge teniu un nou Jugar amb la Història.
Sí.
Què teniu preparat aquest diumenge?
Doncs aquest diumenge tenim preparat un taller que tractarà sobre la illa de Pasqua. Rapa Nui, expedició a l'illa de Pasqua, es diu. I bé, és una... Sempre intentem trobar temes diferents, no?, que encara no l'havíem tocat. És una història d'una illa que sempre ha estat molt envoltada de misteri, no?, està allò en un lloc molt remot del món... S'ha especulat molt sempre sobre els seus orígens i, bueno, tractarem una miqueta d'explicar-li als nens què és aquesta illa, què es fa, i després farem una manualitat. Sí que tinc a dir, si em deixes Remé, que aprofito, sí, que tenim poquets nens apuntats per aquest taller. No sabem si és perquè fa molt bon temps i la gent ja té ganes d'anar a sortir a l'aire lliure, però vaja, que si la gent s'anima, és un taller que promet ser molt interessant i que encara hi ha places disponibles.
Conflueixen activitats com a la jugateca ambiental al Parc dels Pinatons i tot això fa una mica que es reparteixi la participació, no?
Es reparteix la participació i suposo que a la gent també li ve de gust fer coses a l'aire lliure quan fa bon temps, o sigui que suposo que tot plegat contribueix a això, sí, sí.
Doncs sabem que encara queden places, teniu normalment unes 25 o així,
no? Sí, 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 són 25 persones, normalment omplim sempre, sempre, vull dir que aquest estem una miqueta a l'expectativa perquè en divendres generalment ja el tenim ple i bueno, aquesta setmana doncs no és així, o sigui que si hi ha algú que s'hi vol animar doncs encara hi serà temps.
Perfecte. Hem de dir que el Jugar amb la Història finalitzarà el mes de maig, que heu fet ja tot el curs i que, com tu deies, la participació ha estat molt bona, no?
Sí, 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 la veritat és que és un programa que nosaltres, bé, al principi ens va costar, no? Suposo que amb els berenars de llegenda doncs passarà una miqueta el mateix. A vegades costen de consolidar els programes, però després un cop la gent els coneix, el boca a boca hi fa molt, i quan veuen que funciona i agrada, doncs després a poc a poc vas fidelitzant un públic. I la veritat és que estem la valoració a dos tallers vista, perquè encara no hem acabat tot el programa, però fins ara és molt positiva, perquè cada taller hem omplert i bé, no s'ha, poder, en algun s'ha quedat alguna persona fora, però pràcticament els hem omplert tots.
Doncs esperem que aquest diumenge també ompliu el CIP. Com dèiem, ja esteu treballant de ple en el que serà la nit dels museus i el Dia Internacional dels Museus. No sé si ens pots avançar alguna coseta, Helena.
Doncs sí, la veritat és que ja tenim bastant elaborat el que és el programa de la nit i del Dia dels Museus d'aquest any. Estem començant a treballar, que aquest és una miqueta més enllà, amb el tema dels espais de Mancant, que també ja el tenim d'aquí res, perquè això passa molt ràpid, però el tema de la nit dels museus sí que ja us puc avançar coses, perquè el tenim bastant tancat. La idea és que giri tot en general, a part de les portes obertes que fem habitualment i les visites guiades tant a la exposició de la vinya com al Molí d'en Rata, doncs girarà entorn del vi, del vi i de la vinya. Llavors la gent de les nits de música, el dia 15, al vespre, ens vindran a fer unes nits de música, amb la col·laboració del Ramon Martos, que parlarà de la vinya Ripollet, i d'un enòleg, que és el Jordi Carbonell, que a través de Novin doncs vindrà a explicar-nos una miqueta doncs les varietats de vi que es cultivaven a Ripollet, i promet ser una nit doncs molt divertida, o sigui que a veure què tal va. Això respecte a el que seria a la nit dels museus, el dia 15. Pel que fa al dia dels museus, que es farà el dia 17, farem les portes obertes i aprofitarem que l'escola de música doncs s'instal·larà a la segona planta del CIP, com ja sabeu, doncs aprofitarem perquè la gent de l'escola també pugui fer unes portes obertes i farem alguns tallers en col·laboració. Nosaltres presentarem com cada any la joia del museu, que ja sabeu que és una activitat que es fa anualment pel Dia Internacional dels Museus, on destaquem alguna peça del museu. En aquest cop, en lloc d'una, en destacarem diverses, que seran totes relacionades amb el cultiu de la vinya, objectes que tenim relacionats amb la vinya. I la gent de l'Escola de Música ens faran un taller de veu, que es dirà El vi, de la vinya a la copa, i la idea és reproduir amb sons, amb tota la gent que hi hagi en aquell moment, els diferents procés, no?, en els quals intervenen aquests objectes que tindrem exposats nosaltres, doncs tot el procés de la vinya, des de que es planta doncs fins que es brinda, no?, amb la copa. Llavors, bueno, és una coseta així, és una miqueta diferent i esperem que funcioni bé.
Resulta molt interessant, si més no, eh?
Sí, com a mínim m'atrevit, no? I veurem com funciona, però sí que ens ve de gust perquè pensem que, bueno, que ja que estarem en el mateix edifici, així doncs si podem crear activitats i sinergies compartides que puguin enriquir a tothom, a la gent que té interès per la música, a la gent que té interès pels museus, doncs bueno, és una miqueta la idea i l'objectiu que tenim, no? Que en el fons doncs tot és fer cultura.
Una bona combinació. Per cert, Helena, ja per acabar, com està funcionant el passaport dels museus?
Doncs el passaport va fent aquí a Ripollet, sí que tenim que dir que ha vingut bastanta gent a emportar-se'l. A nivell de visites n'hem tingut alguna, gent que ens ha preguntat, però la valoració que fan en els altres municipis és que encara la cosa està una miqueta fluixa. Tot és cert que portem 3 mesos, que el vam posar en marxa, la idea és que sigui d'un any, i de moment hi ha un moviment justet. Sí que n'hi ha, jo ja et dic, nosaltres sí que tenim que dir que aquí a Ripollet una miqueta n'hem tingut, però vaja, que esperem que la gent s'animi, perquè sí que és cert que tenim coses molt importants i molt boniques de patrimoni molt a prop nostre, i a vegades ens n'anem a fer molts quilòmetres per veure coses interessants, i l'hem de seguir potenciant, no? Perquè pensem que és, bueno, hem de fer Vallès, i creiem que és un programa i és un projecte que pot estar molt bé, i encara doncs no està acabant de funcionar tal i com nosaltres voldríem.
Vosaltres podeu facilitar aquest passaport en el CIP?
Sí, en cadascun dels museus que hi participa, entre ells el CIP, doncs tenim el passaport, la gent ha de venir, ens ha d'omplir una butlleta, doncs perquè nosaltres tinguem constància de qui se li ha donat aquest passaport. Llavors ja se'ls dona el passaport, i cada vegada que visiten una de les seus que està contemplada dins d'aquest, que en són 12, que està contemplada dins d'aquest passaport, doncs se'ls hi posa un segell, i a partir d'aquí és quan es comença doncs a donar-los avantatges o premis o descomptes a restaurants del Vallès, etc.
Molt bé, doncs ja ho saben, que tenen aquest passaport disponible al Cimolí d'en Rata. Helena Vilalta, tècnica de patrimoni, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos
atès. Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé diumenge.
Gràcies, adéu. Adéu, adéu,
petó. Esteu escoltant Info.
I parlem ara del Sant Jordi. El patró municipal de Cultura, juntament amb el Racó de Lletres Locals i diverses entitats i escoles del municipi, van aconseguir ahir fer lluir la Diada de Sant Jordi a Ripollet. Durant tot el dia davant el centre cultural es van instal·lar parades de llibres i roses. Especialment a la tarda va ser quan es va registrar la major afluència de públic i de compradors. Els més petits van poder gaudir de jocs a càrrec d'Upalí, el contacontes Rebombori a càrrec de Patricia McGill i una xocolatada que va oferir al bar del centre cultural. També hi eren presents al pati del centre cultural l'Escola de Català, amb jocs i llibres, i alumnes de l'Institut Lluís Companys, que venien articles per recollir fons per l'Hospital Sant Joan de Déu. Els actes van finalitzar amb un taller sobre edició digital a càrrec dels escriptors Jordi Igualada i Àngels Homs, i amb el lliurament dels premis del segon concurs Book Trailer a la biblioteca. Pel que fa a la resta del programa d'activitats del Sant Jordi 2015, a Ripollet hem de dir que la 28a edició del Sant Jordi La Rambla, organitzada per la CRAC, va tornar a ser multitudinària. La mostra d'entitats va comptar amb 61 associacions de Ripollet. A més, va haver-hi marató d'actuacions, fira d'artesania amb 50 paradistes, activitats d'animació i tot un èxit de convocatòria de la xerrada de Sor Lucía Caram, acabada d'anomenar Catalana de l'Any. El Racó de les Lletres Locals també va presentar les seves novetats a la mà d'autors locals, i la ràdio va animar la jornada amb una mostra de programes, i la plaça Pere IV va tornar a acollir la fira de tapes a càrrec de bars i restaurants de la nostra localitat. Dimarts 21 d'abril, el Cimolí d'en Rata va acollir la primera sessió dels berenars de llegenda, centrat a la figura de Sant Jordi, com acabem de parlar en l'entrevista, i dimecres 22 d'abril, Alba, la pintora de somnis, va presentar el seu llibre Un mar de semilles al Centre Cultural. A les 8 va celebrar-se la segona revetlla de Sant Jordi a la Biblioteca Municipal. L'acte estava organitzat per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell i el Patronat de Cultura, i va comptar amb la col·laboració del grup de poesia de l'Escola d'Adults i el Casal d'Avis. I com hem dit ahir, la Biblioteca de Ripollet va donar a conèixer els guanyadors del segon concurs de Book Trailers. El primer premi va ser pels alumnes de 6-7 de l'escola Escorcell. Es van donar dos accessis, el primer de la categoria de 6 a 11 anys per Berta Arguimbau Gallifa, i el segon d'aquesta categoria infantil per Marina Coromines dos Santos. A la categoria de 12 a 17 anys, el primer premi ha estat per Karen Canales, i a la tercera categoria, per a més de 18 anys, el primer premi se'l van dur Alba Recuero. Es va lliurar també un accessit a Javi Martina García. Des d'avui mateix poden veure tots els vídeos guanyadors al Facebook de Ripollet Cultura. I avui a les 7 de la tarda finalitza el termini per votar online les 3 propostes del cartell de festa major d'enguany, que tindrà lloc del 28 al 31 d'agost. Cada proposta consta de dos cartells, el de la festa major i el de l'espai jove Llibrelleta. El veredicte es farà públic el proper 29 d'abril a 7:15 al Centre Cultural, moment en què s'obrirà el sobre que conté les dades de la persona guanyadora. El premi està dotat amb 600 euros. Aquest any s'ha presentat un total de 12 propostes. I aquesta nit, nou espectacle al Teatre Auditori del Mercat Vell, en aquest cas un text de Duncan Macmillan que porta per títol Pulmons. Una jove parella contempla tenir un fill en un moment d'ansietat global, terrorisme, canvi climàtic i inestabilitat política. L'obra, que començarà a les 9 de la nit, estarà interpretada per Pau Roca i Carlota Olsina. El preu de l'entrada és de 16 euros i hi haurà vestíbul obert a càrrec de la Careta Teatre.
Esteu escoltant Info.
I mentre Catalunya celebrava Sant Jordi, la comunitat aragonesa celebrava Sant Jorge, el Dia d'Aragó. És per aquest motiu que el Centre Aragonès de Ripollet ha programat diverses activitats per aquest cap de setmana. Per parlar-ne ens acompanya Víctor Dieguez, fill, hauríem de dir, entre cometes, tresorer del Centre Aragonès de Ripollet. Víctor, molt bona tarda.
Buenas tardes.
Explica'ns una miqueta quin és el programa d'activitats que heu preparat per aquest cap de setmana.
Pues empezamos la semana pasada, el fin de semana pasado, con la misa en la Catedral de Barcelona, que organizó la Federación Catalana de Casas y Centros de Aragón. Luego, el pasado domingo, en San Jordi de la Rambla, organizado por la CRAC, también participamos, como ya es habitual. Estuvimos repartiendo información turística sobre Aragón, sobre las comarcas, las provincias, y vendiendo productos típicos de Aragón, jamón, lomo, queso, miel. Y,
bueno, aquestes hores no parlis,
sí, no. Le voy a decir, es la hora de comer, mejor de comida lo dejamos. Y luego el pasado, bueno, ayer, como ya recuperamos el año pasado la tradición, en el Ayuntamiento de Ripollet se hizo la bandera de Aragón, espero con este puesta, no sé si la han quitado ya, y yo personalmente fui a Zaragoza porque participamos en el acto institucional que organiza el Gobierno de Aragón con las Cortes, y allí se hace el entrega del premio de Aragón que otorga el Gobierno de Aragón, que este año fue a José Antonio Escudero, es un magistrado, un fiscal, y en su discurso de agradecimiento hizo referencia a las casas de Aragón en el exterior, que desde aquí pues me gustaría agradecer que se acordase de nosotros en su discurso. También se hizo entrega del premio de honor de las Cortes de Aragón y se hizo un reconocimiento a todas las personas, entidades y asociaciones que ayudaron en las poblaciones afectadas por las crecidas del Ebro. Y también, personalmente, me siento orgulloso de poder transmitir un cariñoso saludo de la presidenta de Aragón hacia todas las casas y en particular a la de Ripollet. Uh-huh. Luego
sí, que tú vens directa a Zaragoza.
Sí, llegué por la noche.
Vas poder viure el dia gran allà mateix.
Sí, además se nota allí que es fiesta, pero este año se notaba más que era puente, porque aunque había mucha gente, se notaba que faltaba mucha más.
¿Cómo se vive allí esta diada?
Es muy especial. Por la mañana, los invitados estamos toda la mañana en el Palacio de la Aljafería, que es la sede de las Cortes de Aragón, y ves ahí un ambiente espectacular. Ves desde los niños pequeños que son elegidos para izar la bandera de Aragón en las Cortes, hasta personas mayores que se emocionan solo por poder estar allí, siendo premiados, siendo acompañantes, siendo de todo, ¿no? Y luego por la tarde, pues por las calles de Zaragoza, jotas en casi cada esquina, conciertos. Es un ambiente que hay que vivirlo, ¿no? Es muy especial. Uh-huh. Y a mí Zaragoza, que me encanta, siempre que puedo me escapo por allí, no me quería volver.
Tú naciste aquí, ¿no?
Yo nací aquí, sí. Pero desde pequeño, con la familia, vamos a Zaragoza y es algo. Ya es que ni siquiera el pueblo de mi abuelo, ¿no? Es Zaragoza.
Hablabas del Sant Jordi a la Rambla, sí, del pasado domingo. ¿Cómo os acoge la gente de Ripollet? ¿Qué es lo que os pregunta?
Sobre todo, este año nos preguntaron que cuándo hacíamos alguna excursión. Y bueno, íbamos a hacer una el 3 de mayo, pero por problemas del restaurante, que lo tenían lleno y tal, la cambiaremos de fecha y seguramente será en julio, ya diremos cuándo será. Y lo que tenemos ahora es la concentración de casas y centros aragoneses en el exterior, que este año es en Tarazona, es una excursión de 2 días, el 6 y 7 de junio, que quien se quiera apuntar aún está a tiempo, quedan algunas plazas, no muchas, pero yo animo a todos los que nos escuchen que se quieran venir a Tarazona a pasar un fin de semana muy bonito, que se apunten, que se pasen por nuestra sede en el carrer número 22 y allí los acogeremos con los brazos abiertos.
¿Qué tal la sede? ¿Estáis contentos del cambio?
Muy contentos. Desde que hicimos el cambio se nota que es un local más céntrico, es una calle de paso. Además tenemos la suerte de que la entrada está en el carrer Nou, pero al ser un local tan largo tenemos también una ventana que da al carrer Padró. Y creo que eso nos ayuda bastante a darnos a conocer, ¿no? Porque algunas personas, sobre todo al principio, venían y dicen, anda, si en Ripollet hay un centro aragonés, ¿no? Y llevamos 18 años, hemos cumplido en noviembre, o sea que el local ayuda bastante también. Uh-huh. No tenemos queja.
Porque tenéis constancia de cuál es ¿Hasta dónde llega la comunidad aragonesa en Ripollet?
Hace años, te estoy hablando, creo que era presidente Alfredo, José Mari, por esa época, se le pidió al ayuntamiento si nos podían decir cuántos aragoneses había, y censados había 430 aproximadamente, y somos 120 socios, o sea, alguno más se podría hacer socio.
Que hay muchos como tú, ¿no? A lo mejor que son de Ripollet, pero sí, que la familia es de allí y, sí, y sigue como la tradición.
Sí, de aragoneses, ahora te lo digo más o menos, pero habrá socios 30.
O sea, ah, o sea que es, se invierte el tema, sí, o sea, de 120, unos 30 o así.
Socios durante todo el año son 30, luego el día del Pilar te vienen todos que son aragoneses. O sea, para el día del Pilar sí que son todos aragoneses,
como
pero
más patriótico.
Cuando es la fiesta sí que sacan pecho, pero luego durante el año nos gustaría que más gente arrimase el hombro.
Uh-huh. Comentabas que la excursión que teníais prevista el próximo domingo se ha aplazado hasta el mes de julio. De todas maneras, el próximo fin de semana sí que tenéis actividades programadas, ¿no? El día 2, el sábado.
Sí, tenemos...
¿Tenéis baile?
Sí, tenemos el baile por la tarde y la cena de alforja por la noche. El baile es en el Centro Cultural, es una cosa nueva que propuso la Junta para este año y que en la Asamblea de Socios tuvo una gran acogida. Y el primer día, lo malo que coincidió con Carnaval, no fuimos tanta gente, pero sí que es verdad que mes tras mes la gente se va animando mucho. Incluso el último que no pudimos hacer porque coincidía con Semana Santa, la gente haciendo cola porque se pensaba que iban a abrir el Centro Cultural solo para nosotros. Pero esperamos que siga así, que siga viniendo más gente y que, bueno, que vean que hacemos cosas animadas, cosas divertidas y que poco a poco se vayan haciendo más socios.
Esto del baile es muy reciente. ¿Cómo es que lo habéis puesto en marcha?
Tuvimos la idea en la celebración del 18 aniversario, que hicimos un concierto de acordeón y posteriormente baile, y a la gente le gustó, se lo pasó bien y se lo propusieron a la Junta. La Junta consideramos que era oportuno, que se podía hacer, además la sala nos la dejan gratis, por lo tanto no cobramos entrada, todo el que quiera venir puede hacerlo, y nació así, fue vamos a hacer esto para el aniversario, a la gente le gustó y pues lo continuamos.
Uh-huh. De todas maneras, tenemos que hablar de este cartel que tengo aquí encima de la sí, mesa, que es importante.
Bastante.
Que es el de este sábado, explícanos. Sí.
Este sábado será el primer año que tengamos pregón para las fiestas de San Jorge, y todo nació un poco por una negativa, y es que para el Pilar queríamos que el señor Miguel Ángel Gil, que es el jefe de servicios de asuntos administrativos del Gobierno de Aragón, pues le propusimos que para el Pilar fuese pregonero, pero con mucha antelación ya nos dijo que no podía ser, y nos dijo, para el Pilar no puedo, pero para San Jorge el 2015 me comprometo a estar con vosotros. Claro, lo dijimos a la Junta y dijimos, pues que para San Jorge no hacemos pregón. Y entonces Marcos, el presidente, dijo, no hacemos pregón, pero siempre hay una primera vez. Entonces este año, pues poco gracias a que no pudo para el Pilar, pues vamos a incorporar una nueva actividad, el pregón de San Jorge, que será a las 12 en nuestra sede. Luego a las 2 tenemos comida, que todo el que se quiera apuntar pues viene a la sede y se apunta, la comida es en la brasería. Y luego por la tarde a las 6 tenemos el festival de jotas con el grupo Avenjot, que es el grupo del Centro Aragonés de Mollet. Comentar que son concursantes en el programa de televisión de Dándolo Todo, de Aragón Televisión, que fueron un día como... no como concursantes, fueron de exhibición, uh-huh, y lo hicieron también que les pidieron que volviesen para concursar. Tienen que volver a grabar el concurso. Y además, lo bueno que tiene este grupo es que trae mucha gente joven. Desde niños pequeños hasta niños no tan pequeños, evidentemente adultos. Y eso a la gente yo creo que le gustará. Porque siempre traemos grupos de jotas que sí, vienen algunos críos, pero aquí, si no recuerdo mal, son unos 20.
Muy bien, todavía quedan entradas para...
Todavía quedan entradas.
El concierto. Hay que decir que el precio de socios es de 2 euros y el de no socios de 4. Y que, bueno, pues que podrán también en el teatro comprarlas. Bueno, hoy viernes por la tarde también pueden ir a la sede del Centro Aragonés.
Hoy a partir de las 5:30 estaremos también en el Carré 92 vendiendo entradas, y mañana, por la mañana y por la tarde en la taquilla, podrán adquirirlas. Y comentar además que este año hemos llegado a un acuerdo con la Generalitat de Cataluña que nos permite que aquellos jóvenes que tengan carnet estudiante o carnet jove tienen un descuento del 25% de la entrada y les saldrá por 3 euros, todos aquellos que se quieran animar.
Pues celebración de San Jorge por todo lo alto. Igualmente, lo que no paramos de hablar en las agendas aquí en la radio y tal son de vuestras actividades, porque es que hacéis prácticamente semanalmente, ¿no?
Pues casi. Semanalmente nunca se puede, pero...
¿Cuál es vuestro timing normalmente al mes? ¿Qué hacéis?
Normalmente fijo al mes es la cena de alforja, que intentamos que sea el primer sábado de cada mes, vamos a ver que haya alguna fiesta o que caiga Semana Santa como ha ocurrido este año. El baile queríamos también que coincidiera con las cenas de alforja, pero por disponibilidad de la sala no ha podido ser, son sábados, pues bueno, a lo mejor es el primero, a lo mejor es el segundo. Luego también las excursiones intentamos hacer bastantes, siempre que la gente se anime y puedan salir adelante y haya disponibilidad de los restaurantes. Pues ahí estamos. Luego los fines de semana, todos los fines de semana tenemos la sede abierta, que la gente va a jugar a las cartas, al domino, se ponen a leer los libros que tenemos, traemos libros de Aragón también, a pasar el rato en definitiva. Y luego tenemos dos encuentros al año, uno es el que organiza la Federación de Casas de Aragón en el Exterior, que este año toca en Tarazona, que es la que te he comentado, es el 6 y 7 de junio. Y luego en noviembre, creo que toca este año, la Federación Catalana organiza otro encuentro que este año será en la provincia de Tarragona, que aún no sabemos el pueblo, pero será en Tarragona. Y luego, pues así, las fiestas más importantes evidentemente son el Pilar, San Jorge por ser el patrón de Aragón, y luego así, que son importantes pero no tanto como el Pilar o San Jorge, tenemos la Cinco Marzada. Hace un par de años que empezamos a celebrar San Juan en la calle, nos juntamos ahí, cenamos y luego tenemos un bailecillo ahí en la calle.
Sois muy de compartir, ¿eh?
Sí, allí compartir y comer.
Y de buena comida.
Sí.
Celebrasteis el Día de la Mujer.
Sí.
Y bueno, aprovecháis cualquier excusa, yo creo, ¿no? Para organizar actividades.
Sí.
Vuestro...
Más que para organizar actividades, para organizar comida.
Ah, vale. Vuestro centro, como decías, está abierto.
Sí.
Puede ir cualquier persona que le apetezca participar en las actividades, pero imagino que lo suyo sería que fueran socios, ¿no?, de la entidad.
Nosotros lo que tenemos muy claro es que si alguien que no es socio no le dejas que venga a ver lo que hacemos, difícilmente será socio. Por lo tanto, evidentemente, si hacemos un festival de jotas, los socios tienen un descuento. Pero no, el Festival de Jotas, si fueran solo los socios, el auditorio tiene 350 plazas, 100 socios no lo llenan. O sea, lo que tenemos muy claro es que la gente, tenemos que abrirnos.
Pero que el baile de los sábados, etcétera, y las cenas de alforja, si alguien quiere participar,
para todo el mundo.
También algo, pues...
Las cenas de alforja, cada uno traemos la cena y la bebida si la compramos en el centro y compartimos cena y echamos ahí la noche. Pero... Insisto, nosotros tenemos las puertas abiertas para todo aquel que quiera acercarse y participar con nosotros.
Pues estupendo, queda dicho. Víctor Dieguez, tesorero del Centro Aragonés de Ripollet, muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros por invitarnos.
Y buen San Jorge, aunque fuera ayer, pero que seguís celebrando.
Nosotros, las fiestas grandes, estamos una semana, dos y hasta tres.
Que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Arribar a la secció esportiva de l'Info de Ripollet Ràdio amb el Marc Mata. Comencem, com sempre, parlant de futbol i dels partits previstos per aquest cap de setmana. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Remé. Doncs sí, avui comencem amb el Pajaril, que jugarà demà a les 5 contra l'Escola Barberà Andalusia, i el Camp Mas jugarà també demà, però a les 7, contra el Matadepera. Tots dos partits seran al camp de l'Industrial. I diumenge a les 12 el Ripollet jugarà a casa contra el Sant Pol. A la mateixa hora, però en el camp de l'Industrial, l'escola s'enfrontarà contra el Badia. Pel que fa a la categoria femenina, tenim el Ripollet, que jugarà demà dissabte a les 8 al camp del Sant Cugat, i l'escola s'enfrontarà diumenge a 3:45 al camp del Finsove.
Pel que fa a futbol sala, quins partits tenim previstos?
Doncs avui tenim el Ripollet, que jugarà demà a 6:45 al pavelló Joan Creus. S'ho farà contra la Unió Bascó. I el Ripollet femení jugarà demà contra el Cervera Sagarra. Ho farà a les 5 a casa.
I del bàsquet, què en destaquem?
Doncs destaquem el Ripollet, que jugarà diumenge a les 7 a la pista de l'Esfèric Terrassa. I de la categoria femenina destaquem el Gassó, que jugarà diumenge a les 4 de la tarda a la pista de l'Upmir. I també diumenge, però a les 6, el Ripollet jugarà a la pista del Sant Medir.
Del tenis taula, què destaquem?
Doncs destaquem el Ripollet, que jugarà demà dissabte a les 5 al camp de l'Ateneu 1882.
I a l'handbol?
Doncs tenim el Ripollet, que jugarà diumenge a 1:15 a casa contra el Sant Andreu.
Acabem amb hoquei.
Sí, acabem amb el Ripollet, que jugarà aquesta nit a 9:45 al camp de l'Alpicat. Recordar que dilluns a les 7 els hi portarem tota la informació esportiva en el programa Infosport.
Gràcies, Marc.
Adéu, bon cap de setmana.
Igualment.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet. Demà s'espera cels ennuvolats i pot ploure una mica. Diumenge s'esperen pluges i quan les temperatures continuaran sent altes tot el cap de setmana. Pel que fa a la resta de la setmana, les temperatures continuaran sent altes i el temps serà variable. I arribem així al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 24 d'abril de 2015. Un programa que els hem ofert en Jordi Puy, Laia Prats Marmata i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6, diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, que es tinguin un bon cap de setmana i fins al proper 8 de maig, perquè recordin que divendres vinent és festa. Que vagi molt bé.